utilitzar productes químics, pues que nosaltres ho poguéssim fer pel nostre compte a les nostres finques, perquè si no, no veiem solució.
Per què no s'està fent? Per què no es deixa fer això?
Pues no ho sé, això s'haurà de preguntar a l'administració, que és la que es va comprometre a... Van tindre una reunió el juliol de l'any passat, mm, i ens van dir demà mateix vindran a fer les bases de rec, coses d'aquestes. I no ha vingut ningú aquí. I aviat anem cap de l'any.
Demà mateix, no, eh? Ningú. Demà mateix vindrà,
sí,
l'administració.
Demà mateix.
Però el que passa, no et van dir de quin any.
Ja, no, però amb això s'excusen que l'utilització d'aquest producte depèn de Madrid i que demanarien els permisos a Madrid, però clar, si amb 7 o 8 mesos no han obtingut els permisos, vull dir, o és que no hi posen ganes o no ho entenem.
Perquè la gent ens entengui la magnitud de la tragèdia, de quines pèrdues estem parlant?
Hòstia, pèrdues econòmiques... No t'ho sé valorar, però has de comptar que el cereal és un 100%, o sigui, no es cosecharà, però part tu has fet una inversió prèvia de sembrar-lo. Però amb oliveres, pues un camp d'oliveres que ja està en plena producció i et passa un... Com les imatges aquelles del vídeo, clar, l'arbre more, llavors tarda 3 o 4 anys en tornar a produir. O sigui, vol dir que en 3 o 4 anys no tindrem ingressos. Les vinyes fan el mateix. Moltes vinyes estan quedant abandonades perquè la gent ja no vol anar ni atensar-se. Perquè cada dia quan vas al camp vas amb mal de cor de veure què et trobaràs. Què et trobaràs o un puesto que ho tenies tranquil, ara s'hi han posat i a córrer i estàs sempre així. O sigui, estàs tot el dia en comptes de fer la feina del pagès, que és anar podant, anar llaurant, anar conreant les terres, pues estem tot el dia amb els conills, conills amunt, conills avall, empaitant conills, semblem una mica tontos, en fi.
S'entén perfectament el que ens vols dir. Hem de dir que s'estan fent mobilitzacions, tant de bo serveixin d'alguna,
sí,
cosa. La primera va plegar més de 200 tractors a Tàrrega i la segona es farà aquest divendres a Mollerussa, i a veure,
sí,
si tots plegats es pot fer una miqueta de força perquè com a mínim hi hagi l'acompliment de les promeses que s'us va fer ja fa un any, segons estàvem explicant avui. Mm-hmm. Xavier Figuerola, molts ànims, gràcies per atendre'ns i de veritat aquí farem tota la difusió que puguem per donar-vos un cop de mà.
S'agraeix.
Una abraçada. Gràcies, Xavier. Salut. Adéu-siau. Obrim línies amb els serveis informatius perquè hi ha una qüestió que ha tocat abans el senyor Buigas i que potser... Sí. La qüestió de la inflació.
Sí. Ja ho fan? Ja ho fan, això?
Doncs miri, els sindicats, ara ens ho explicarà el Joan Torres, reclamen que s'apugin els sous per fer front a la crescuda dels preus dels diners.
És que és la lògica pura de... La lògica de la naturalesa humana...
Els preus planten cara, doncs què demanen els sindicats?
Una pujada dels sous.
Home, claro. I
tot queda igualat, equilibrat, i tothom content, a casa arriba bé, i al fi de mes la gent contenta.
És així, no, Joan?
Sí, no, per seguir comprant la mateixa cistella d'aliments.
Ah, la mateixa cistella. Clar, és que són...
Són fams comptades.
Les ovejas que entren per les que salen, que diu aquell.
Ets boníssim.
Només us diré que ahir vaig anar al súper i amb una compra mínima, 60 euros.
Doncs mira, et pugen els seus 60 euros i tu tan content i quedes exactament igual que abans. Però igual, eh?
Sí. En qualsevol
macos,
cas.
Quan el dia que feu cas a mi, el món rotllarà. Adéu, nanos.
En fi, els sindicats, com deien, reclamen aquesta pujada dels sous per fer front a la crescuda del preu dels aliments. Veuen molt preocupant que el cost dels productes bàsics s'hagi continuat elevant el mes de gener fins al 6,9% a tot l'Estat i al 7,5% a Catalunya. Segons Comissions Obreres, això demostra que la inflació que inicialment estava vinculada als carburants i a la producció s'ha traslladat a tota l'economia. Per tot plegat, el secretari de Treball i Economia de Comissions, Ricard Bellera, fixa com a gran prioritat de l'any aquesta pujada dels salaris més enllà de la del salari mínim interprofessional.
Les polítiques que s'estan fent amb l'increment del salari mínim interprofessional, que es va publicar ahir, i també amb el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, són polítiques importants, però s'han d'acompanyar també d'una millora generalitzada dels salaris en aquest país, perquè és la millor manera de garantir estabilitat i creixement continuat.
A Catalunya, la dada general de l'IPC s'ha enfilat una dècima fins al 5,3% després de 5 mesos consecutius de baixades. La crescuda ha arribat en el primer mes en vigor de la rebaixa de l'IVA dels productes bàsics i la fi del descompte als carburants. Malgrat tot, el govern espanyol defensa que les seves receptes contra la inflació estan funcionant. En les properes setmanes ja es podran fer exàmens de conduir simulats en català per internet. El govern invertirà 400.000 euros en un pla per fomentar la llengua a les autoescoles, on creu que el seu ús és molt minoritari. Crearà més materials i invertirà en formació al professorat, entre d'altres. A més, demanarà a la Direcció General de Trànsit que es puguin fer els exàmens de conduir en català sense haver-ho de sol·licitar prèviament. N'ha parlat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Que hi hagi l'opció de fer l'examen en català arreu, no només a les demarcacions provincials, sinó arreu. En aquests moments s'ha de demanar que l'examen el vols en català, és a dir, has de fer una petició prèvia perquè te'l donin en català, perquè no està informatitzat i aleshores te l'han de portar en paper.
El pla de foment del català a les autoescoles forma part del centenar d'accions per promoure l'ús del català del govern. I la Unió Europea avisa que la guerra d'Ucraïna entra en una fase decisiva i que es podria resoldre la primavera vinent. Per això l'alt representant diplomàtic Josep Borrell demana a tots els estats que incrementin l'enviament d'armes i tancs a l'exèrcit ucraïnès. Assegura que en aquests moments els ucraïnesos es troben en un clar desavantatge.
Hoy la situación militar en el terreno es extraordinariamente preocupante. Hay más de 360.000 soldados rusos, el doble de los que había antes de la guerra, y la contraofensiva rusa ha empezado, aunque sea en pequeña escala, y por primera vez Ucrania no tiene la ventaja del mayor número de tropas en el terreno.
Tot plegat quan avui la Comissió Europea ha presentat el desè paquet de sancions contra Rússia. Per primera vegada se sancionarà a països com l'Iran, que subministren tecnologia i drons al Kremlin. Brussel·les xifra el paquet de sancions en 11.000 milions d'euros. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Comitè Tècnic d'Àrbitres es desvincula en un comunicat de l'exvicepresident José María Enríquez Negreira, recordant que no forma part de cap estructura federativa des del 2018. També lamenta que els seus comportaments hagin pogut atemptar contra l'ètica professional i afegeix que cap àrbitre en actiu o membre del comitè pot desenvolupar tasques que puguin ser susceptibles d'entrar en conflicte d'interessos. És la resposta a la informació de la cadena SER, segons la qual el Barça va pagar gairebé 1,5 milió d'euros a Enríquez Negreira per tasques d'assessorament del 2016 al 2018. El club blaugrana ha admès els pagaments, però matisa que a l'inici els serveis d'aquest consultor tècnic eren de scouting de jugadors del futbol base. Tot això en la prèvia del partit que els blaugrana jugaran demà contra el Manchester United a l'Europa League. Els anglesos viatgen a aquesta hora cap a Barcelona sense el sancionat Savitzer ni els lesionats Lisandro Martínez, Anthony Martial, Scott McTominay, a més dels de llarga durada Eriksen i Van de Beek. Avui el protagonisme és per la Champions, en dos partits a les 9 de la nit, Dortmund-Chelsea i Bruges-Benfica, de l'anada dels vuitens. També a les 9 es tanca la 21a jornada de Lliga, la primera divisió, amb el Madrid-Elx, i mitja hora abans a la Premier Arsenal-Manchester City, amb el lideratge en joc, tot plegat en directe a RAC+1 des de les 8 del vespre. I un parell de previsions més per avui, a 3:15, Celia-Barça, la Champions d'handbol, i en bàsquet, a les 9, Manresa-Basaksehir, del top 16 de la Champions.
Els teus fills no necessiten saber a quin preu està la benzina. Necessiten cantar amb tu en el cotxe de camí cap a casa. I tu necessites la tranquil·litat de poder seguir-los cuidant amb el millor. Per això a Danone arrenquem l'any abaixant els preus a un euro amb la qualitat de sempre. El que és essencial és ajudar-nos. Iogurt Danone.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores i també demà serà un dijous amb temperatures molt semblants a les d'avui, tant de bon matí com al migdia. Això sí, al Pla de Lleida els termòmetres es quedaran més frenats i ens podrem quedar per sota dels 10 graus. Tornarà a haver-hi boires interiors a primeres hores i núvols alts més abundants al matí que a la tarda.
Gràcies, Joan. Senyor Virgili, portem tota la tarda dalt d'aquest tren. Avui hem triat aquest recorregut. No sé si els oients han tingut oportunitat amb una fotografia.
Al final no ho hem gravat. Ara faré un vídeo, si vols.
Abans ha vingut la Xènia a gravar, però no sé què ha vingut a gravar.
No sé si al final ho ha gravat, crec que no.
Doncs avui estem amb aquesta ruta. I què res millor que en ruta amb el tren amb una copa de Maset?
Home, una copeta.
Això no pot faltar mai, eh? A més, ara, senyor Marcelí, estem en un mes ideal per comprar vi i cava Cellers Maset perquè fan la campanya del Best Of, que és la millor oferta de l'any. Atenció, per la compra de 12 ampolles de vi o 12 ampolles de cava, en rebreu 6 més de regal. En compres 12? I en reps 18. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any de Maset entrant a maset.cat o trucant al 900-200-250 i una assessora vinícola us ajudarà a triar entre una gran varietat d'excel·lents vins i caves.
Boníssim, jo el gasto sempre, eh?
Cellers, ben fet. Cellers Maset, directe del celler a casa.
No sé si que en gasti vostè...
Jo el poso amb graciosa. A mi m'agrada el vi...
És un punt positiu.
El vi amb graciosa.
Encara m'ho posa pitjor.
RAC 1. Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
¿Sí?
Hey Jordi, hace días que no sales de galerías. ¿Vamos a tomar un café?
Uf, no sé. Me pillas en plena segunda rebajas y voy a tope. Probar sofás es muy duro, ¿sabes?
Segunda rebajas en Galerías del Tresillo de hasta un 55% de descuento. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
El futur és omplir els patis escolars de lleure i vida comunitària. Perquè els infants, els joves i les famílies gaudeixin de més espais fora de l'horari lectiu, obrim els patis de les escoles bressol, les escoles i els instituts i els convertim en llocs de trobada i de joc compartit. El futur ja és present a barcelona.cat/patisoberts. Ajuntament de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dos minuts i arribarem a un quart de sis de la tarda. Ha estat vis no vis la presència del conseller del Banc d'Espanya com a figura cabdal d'aquesta entitat, perquè pràcticament només sis hores després d'haver-lo anomenat com a conseller ha dimitit. Segons diversos mitjans, ha renunciat al càrrec després que es fes públic que havia signat manifestos de suport a Clara Ponsatí i Andreu Mas-Colell. D'aquesta i altres qüestions en parlarem tot seguit amb Ernesto i Kaiser. També parlarem del panorama electoral, perquè estem ja entrant en campanya electoral i repeteixo, veurem què és el que es diu i quin és el xup-xup a Madrid. Ernesto i Kaiser, bona tarda.
Molt bona tarda.
Antonio Cabrales, economista i catedràtic de la Universitat Carlos III, assegura que no és independentista, però que va voler donar suport a dues persones, a Clara Ponsatí i Andreu Mas-Colell, que va conèixer en l'etapa de catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra. I, ha estat sis hores com a conseller del Banc d'Espanya fins que, per prevenir l'exposició mediàtica, doncs va decidir deixar el càrrec. Aquesta excusa li, o aquest argument li quadra amb les seves informacions?
Sí, yo creo que ha sido una casa de brujas. Esto es lo que pasa en la España de hoy. Este hombre, que es un hombre nacido en Madrid en 1967, tiene un expediente académico intachable, es una figura internacional en la Universidad de California, en el Reino Unido. Yo no es santo de mi devoción en materia macroeconómica. Es un hombre que además se dedica, digamos, a temas que tienen más que ver con la sociedad que con la macroeconomía. Además,
quan escribe... diu, perdoni, quan diu que no és sant de la seva devoció, a què refereix? Quin tipus de...
Me refiero
de,
que es que de criteri econòmic está encuadrado más bien en lo que yo llamaría el sector neoliberal de la economía, que es la total y absoluta mistificación de la economía capitalista, y es un poco, está encuadrado en el Banco de España. Por eso venía muy bien al Banco de España. Lo que pasa es que es un experto en temas sociales y temas laborales y en la interacción de las instituciones. Digamos que no es un experto en economía monetaria, probablemente por eso también podía venir bien al Banco de España. Pero a mí lo que me parece un disparate es que firmar un manifiesto. Usted dijo dar support. Bueno, él no dio apoyo a Clara Ponsatí genéricamente, no le extendió ningún cheque en blanco. Dijo que estaba muy bien que la Universidad Británica, creo que es la Universidad de St. Andrews, acogiera a Clara Ponsatí. Esto es un crimen. Pues evidentemente es un crimen, porque él ha tenido que renunciar a su carrera en el Banco de España. Además, parece que no solamente iba al Consejo General, que, en fin, tampoco es un puesto, le diré yo, muy importante, sino que iba a ir al Consejo Ejecutivo del Banco, que se reúne, en fin, que es la máxima, el órgano más importante del banco. Entonces, desde esa perspectiva, una solidaridad con una colega que es acogida por una universidad extranjera, ¿es un crimen? Bueno, en España es un crimen. Entonces, después se llena la boca diciendo que no se puede criminalizar al independentismo. ¡No, hombre! Tú puedes ser independentista. Eso no tiene nada que ver. Si eso es verdad, si eso es verdad, ¿por qué Feijóo dijo que ha hecho bien en renunciar cuando el PP le propuso?
És el que li anava a dir. La proposta és del Partit Popular, i el govern espanyol li dona el vistiplau. I després d'aquestes 6 hores, quan s'assabenten que ella en el seu dia va estar d'acord amb aquesta intervenció de Carla Ponsatí i d'Andreu Mascolell, és quan el mateix, concretament Cuca Gamarra, pel que apunten és quan li diu que ja no li donen suport, és a dir, que a l'assabentar-se d'això el deixen caure, tot i que, tal com vostè diu, ell subratlla que no és independentista.
Y pero tampoco tiene por qué decir que no es independentista.
Ya, pero es que Guadita, sobre Guadita.
Ya, digo, sí que lo ha dicho, pero eso revela el clima que hay en este país. Es que el independentismo no es una actividad criminal.
Sí, sí.
Eso lo dicen la derecha todos los días. Y lo dicen los jueces todos los días. No, si no le a usted no le jugamos por ser independentista. ¿Cómo no nos juega? No nos jugamos por ser independentista. Fíjese, este tío firma un manifiesto a favor de que la cojan en una universidad extranjera, en una universidad del Reino Unido, junto con otros 50 académicos. Y dice, le da su apoyo. No le da su apoyo, dice, oye, yo me solidarizo con esta mujer, no me solidarizo con lo que ella hizo cuando era consejera en el gobierno de la Generalitat, no me solidarizo. Bien, eso es otra cosa, pero es que eso de decir que no es independentista, pero que renuncia, en fin, yo creo que eso es macartismo, eso es lo que había en Estados Unidos en los años 50. Eso es lo que había en Estados Unidos en los años 50. No parece que en el resto del mundo, donde este señor participa en universidades, eso sea un crimen.
Com s'entén això de... És a dir, com s'entén que és proposat pel Partit Popular i el conèixer, doncs, aquest recolzament en el seu dia de que estiguessin aquests dos professors, ja li retirin el suport. Vull dir, s'ho han mirat poc, no? O tinc la sensació que... que se l'agafen en paper de fumar, perquè si no... Clar,
tiene usted razón, es un hazme reír.
Clar,
es un hazme reír, porque es interesante que esta gente que ve en los independentistas y en el independentismo un cuco, Es decir, el...
Ya eres sospechoso.
Ya, y no se encargan, no se han encargado de
mirar.
Seguramente alguien les ha recomendado, ha dicho, seguramente yo supongo, porque no lo sé, pero les ha dicho, este es un profesional estupendo, tiene una, digamos, un expediente académico, intachable, buenísimo, y nadie se preguntó por otra esfera de la actividad personal suya y privada, que es, por ejemplo, haber apoyado a una colega suya y a otro colega, nada menos que Andreu Mascoyei, porque les conoce de la Universidad Pompeu Fabra, y no se han percatado de eso, se les pasó el pequeño detalle. Y luego va aparentemente un periódico y le delata y se gana un premio, hay que darle el Pulitzer a este periódico que ha sacado el tema como delator y como alcahuete, que es la palabra adecuada para decir, ¿no? La conoce usted, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, este es el país que tenemos. Uh-huh. Y este es el país de la del auto del otro día del Tribunal Supremo. Y este es el país de los Llarena. Este es el país que gobierna. Uh-huh. Hay un, digamos, perdón, el país que tiene el poder. Y luego hay un gobierno. Pero de la misma manera que el rey reina, pero no gobierna, el gobierno está en el gobierno, está en Moncloa, pero no gobierna.
Pero no gobierna. Sí, sí. Parlant del govern, escolti, aquest 23 és any eminentment electoral, ho dic perquè ja estem a les portes de les eleccions municipals, i això segur que coincidirà, bueno, ja està coincidint, amb l'activitat política i parlamentària, no només al Congrés, sinó també al Senat, a tots els parlaments autonòmics que estan convocats també a les urnes i, evidentment, als ajuntaments. Ara sí, Ernesto, que tal com vostè subratlla i retitula, podem parlar d'un any superelectoral.
Sí, sí, es como efectivamente, es como una Super Bowl. Uh-huh. En Estados Unidos, ahora que estamos en el...
Me agrada la metáfora de la Super Bowl, super año electoral.
Eso es. Entonces sí, creo que estamos así. Yo he estado hablando con gente del gobierno, no quisiera citar porque son uh-huh. conversaciones más bien privadas, y el panorama...
A ver, ¿qué les preocupa?
Sí, el panorama un poco de la gente que rodea a Pedro Sánchez a mí me parece realista. Realista en el sentido siguiente. Ellos dicen, vamos a ver, el PP y el PSOE están en empate técnico. Mm-hmm. Puede ser que el PP esté dos por encima, el PSOE dos por debajo, o al revés, en fin, según las encuestas, en general el PP está por encima. Pero está en empate técnico, va a ser una elección a cara de perro. Bien, entonces, ¿quién va a ganar? Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar porque probablemente no dependa tanto ni del PP ni del PSOE y dependa más de cuál es el recorrido de los aliados, de los potenciales aliados, es decir, de Vox y de Unidas Podemos. Entonces, en estas condiciones, toda la batalla legislativa se ha acabado ya. Las medidas que ha tomado Pedro Sánchez de subida del salario mínimo, que son subidas que tienen que ver con su programa electoral y por lo tanto no se pueden tachar, en mi opinión, de electoralistas, no es nada que se haya improvisado, sino que estaba en el programa con el cual él ganó las elecciones, las últimas, ya no hay mucho más que hacer. Queda la presidencia europea, que es una batalla que a mí me parece que va a ser muy importante. Va a ser muy importante, pese a todo lo que se dice, porque no se mide en términos de votos, sino se mide en términos de opinión pública, de clima, de ambiente, de sensaciones, ya lo veremos. Lo vimos en el caso de la OTAN y yo creo que lo vamos a ver en mayor escala en el caso de la Unión Europea. Uh-huh. Pero entonces no hay mucho más que hacer. Entonces todo el peso de la elección, si más o menos vamos con esta idea de que los dos partidos están más o menos empatados,
sí,
depende fundamentalmente de Unidas Podemos por un lado y de Vox del otro. Y en el tema de Unidas Podemos tenemos un problema, Houston, y es que no sabemos qué va a pasar con la alianza entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Y este es el problema cardinal, porque si el PSOE logra más o menos mantenerse, digamos, con lo que dicen las encuestas actuales, en los 120, 125, y más o menos el PP, a lo mejor está dos por encima, dos por delante, o lo que fuere, ¿cómo cómo se forma gobierno. Para eso Unidas Podemos no tiene que desaparecer. Y no solo no tiene que desaparecer, sino tiene que sumar. Sumar en el sentido de obtener, recuperarse, porque las encuestas les están dando muy mal. Entonces, el planteamiento del PSOE es alentar a Yolanda Díaz, echarle una mano, esa es la palabra literal.
Ayudar a Yolanda Díaz, sí.
Echarle una mano y tratar y rogar que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se pongan de acuerdo. Para eso tiene que haber un acuerdo sobre quiénes son los dirigentes que siguen a Yolanda Díaz en la lista. En la cabeza de cartel sería ella, pero hay que ver qué pasa con Irene Montero, hay que ver qué pasa con Ione Belarra, y todo eso está un poco ahí. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que Yolanda Díaz no va a jugar ningún papel en las elecciones autonómicas y municipales, porque ella no tiene base, no tiene aparato, no tiene partido. Entonces, va a estar ausente. Entonces, la gente del PSOE dice, bueno, el que esté ausente en las elecciones municipales y autonómicas no quiere decir que ella no se tenga que arremangar. Y ella, en opinión de esta gente del PSOE, debería arremangarse. Yo a esto digo que, por más que se arremangue, no tiene mucho que hacer. Y yo creo que lo fundamental aquí es que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz tienen que llegar a un acuerdo. Y yo creo que es un acuerdo que evitaría, en mi opinión, el suicidio de Unidas Podemos. Pablo Iglesias está en una línea que yo creo que es una línea aparentemente intransigente, creo que es una línea que va a llevar, como en aquella famosa película, hasta el borde del precipicio, Rebelde sin causa, sí, ¿se acuerda usted?
Sí, tan.
Con los focos de los automóviles ahí al borde del abismo, que parecía que se iban a caer, y bueno, al final uno se cae y el otro no. Se trata de resistir porque en el último momento James Dean se baja, abre la portezuela y se queda y se salva. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que sí, que Pablo Iglesias está con esa, digamos, orientación. Pero creo que es un tema táctico. A mí me da la impresión, a lo mejor soy ingenuo, de que finalmente llegarán a un acuerdo, porque creo que es un acuerdo que beneficiará a ambos, y más allá de la, digamos, de la correlación de fuerzas de esa negociación, tratarán de llegar a un acuerdo. No lo sé. Pero en cualquier caso, el problema está ahí. En el caso del PP, claro, Vox sigue manteniéndose firme contra lo que se pensaba. Y no solo que sigue manteniéndose firme, sino que, así como Unidas Podemos está luchando con el PSOE en relación a los temas de la ley del solo sí es sí, los dirigentes de Vox están luchando ahora por el tema del aborto. Usted ha visto que ha salido Feijóo y ha dicho que el aborto es un derecho, pero no es un derecho fundamental. En fin, ya no saben qué inventar. Y en eso está la política española. Y en este contexto yo me he atrevido hoy a escribir una carta abierta al presidente Alberto Núñez Feijóo, que se ha publicado en el periódico de Cataluña, ahora acaba de salir, en el sentido de que en este momento la prueba capital de ser un hombre de Estado se demuestra renovando al Consejo General del Poder Judicial, porque las cifras son terroríficas. Las cifras de vacantes en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, en las audiencias provinciales, es tremendo. Es decir, la justicia está en este momento atrasadísima. En el Supremo va a haber, si esto se mantiene, y si las vacantes se mantienen, va a haber 1000 sentencias menos. Y esto parece teoría, pero esto no es teoría. Es decir, aquí está, se te llevan a tus hijos, tienes un pleito, se te llevan a tus hijos, hombre, y te afecta. Tienes que cobrar una deuda y no hay sentencia, o si la sentencia no se aplica, te afecta. Te despiden del trabajo sin justa razón y eso te afecta. Y así podemos contar miles de historias, pero la gente no sale a la calle por esto. La gente da por sentado que la justicia española es un desastre y una catástrofe. ¿Y por qué damos por sentado que es una catástrofe? Porque una vez renovado el Tribunal Constitucional, aunque no está completo, porque falta un miembro, la Constitución dice que son 12, y son 11, porque uno ha dimitido en julio pasado y no se lo sustituye. ¿Por qué, si la Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo son dirigidos por una misma persona, por un mismo presidente, en ese momento tenemos al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo a dos presidentes en funciones? En funciones. ¿Por qué los consejeros que son elegidos, los vocales que son elegidos por 5 años, ya llevan más de 10 años en el puesto? En otros términos, la batalla del Constitucional ha sido una batalla importante, pero el Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse. Y no basta en este momento con restituir la capacidad para hacer nombramientos, porque ese Consejo General del Poder Judicial ya no sirve. Ya no sirve. Una persona que ha sido elegido por 5 años, entra en el 10º año de su mandato está caducado, no puede seguir adelante. Y luego, Tony, otra cosa, todos aquellos que se han prestado como juristas o jueces a formar parte del acuerdo que se frustró por la decisión de Feijóo de formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial no tienen ningún derecho. Estas personas se prestaron, ¿no?, para ser vocales, para ser juristas, no tienen ningún derecho. En otros términos, es un caos que no tiene nombre. Y aquí estamos discutiendo sobre el consejero del Banco de España que, por firmar una petición de que le parece bien que le acojan en la Universidad de San Andrews, tiene que dimitir. Vamos, es que no sé, no es para desmoralizar a cualquiera, ¿no?
Li volia preguntar si creu que, bueno, no si creu, què implicaria, ara que parlem d'aquesta superelecció, d'aquesta Super Bowl electoral, què implicaria que no hi hagués renovació del Consell General del Poder Judicial fins després de les eleccions?
Bueno, la primera consecuencia de eso es que no es verdad que sea después de las elecciones. ¿Por qué? Porque después de haber planteado todos estos años el pretexto de que hay que cambiar el sistema de elección, como yo explico en la carta, que me lo dice además un magistrado conservador, hombre, el PP, si gana las elecciones Feijóo y forma gobierno, no puede decir, ahora voy a renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley vigente.
Bueno, es el que fará, ¿no?
Bueno, pero a ver, después de haber retrasado 5 años,
bueno, es que
la elección...
Es que cuando uno no te vergoña, sin vergüenzas, potan a todo arreo.
Sí, pero entonces, pero tomémosle la palabra a Feijóo y quiere cambiar el sistema de elección y quiere que los jueces elijan a los jueces, o que por lo menos una parte de los jueces elijan a los jueces. Tomémosle la palabra. Si eso es así, eso se necesita hacer por ley orgánica. La ley orgánica requiere mayoría absoluta. Entonces tienes que tramitarlo. Entonces Feijóo llega a la Moncloa en febrero del 2014, o en enero del 2014, es igual. Y tiene que tramitar la ley. Y entonces tiene que buscar apoyos parlamentarios, porque mayoría absoluta no va a conseguir. Entonces tiene que tramitar eso. Eso se te va un año más. Por lo tanto, esta gente que ha sido elegida por 5 años... estará ya en el 11 o el 12 año de su mandato. De su mandato. Y sí, esa gente tendrá que aprobar el nuevo. Y una vez que se apruebe el nuevo sistema, tendrá que elegirse a los nuevos componentes, a los nuevos 21 componentes del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que nos vamos a final del 2014, final primero de 2015. ¿Se da cuenta usted el caos que es? Sin nombramientos en el Tribunal Supremo, sin nombramientos de presidentes de tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, sin nombramientos de presidentes de audiencia, sin cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo. Es que este es el país, pero ¿a qué jugamos? De verdad, realmente, los políticos están en otra galaxia. Sí. Y luego el Feijóo dijo que hace un mes, dijo el PP que iba a lanzar una campaña en la Unión Europea para denunciar la politización de la justicia española por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, inmediatamente que se dijo eso, salió Feijóo y dijo, no vamos a hacer eso, porque tenemos sentido de Estado, y porque viene la presidencia española de la Unión Europea. Entonces yo digo, humildemente, si vamos a ese sentido de Estado, ¿por qué no renovamos ya? Porque Estonia es una tarde. Se sientan Félix Bolaño, ministro de la presidencia, y Esteban González Pons, que es el portavoz para estas cuestiones del PP, y ya lo tienen todo, están todos elegidos.
Sí, però tots elegidos. Si no hi ha voluntat de fer-ho,
claro.
ni que sigui un cafè...
Exactamente, exactamente. Entonces yo digo... ingenuo de mí, porque prefiero ser ingenua y no y no de tener mala fe, digo, hombre, haced el acuerdo antes de las elecciones autonómicas y municipales, que quede claro que está por encima la voluntad de resolver los problemas de la justicia, que la justicia en este país tiene, digamos, el retraso de las sentencias, no dictar sentencias, tiene efecto. Fíjese, yo conozco un caso que se lo plantea a una persona con la cual he hablado y he reflexionado, y lo recojo en mi artículo. Yo conozco una persona que ha tenido un despido que lo ha ganado, ha tenido el despido y lo ha ganado, es un despido que lo han declarado improcedente, y entonces recurrió ese despido a la Sala Social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y eso se tenía que votar el 31 de enero, ¿no? Uh-huh. El 31 de enero comunican de la Sala de lo Social que no se va a deliberar ni votar, y que se pasa para el 21 de marzo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo digo, hombre, ¿no tenían ellos tiempo para decidir y anunciar que no iban a votar el día 31 de enero? ¿No tenían? ¿Se dieron cuenta cuándo? El día 30 de enero, de que no iban a poder votar el 31. Entonces, lo han pospuesto. Bueno, de acuerdo. Entonces yo comenzaba con este señor y le decía, mira, se han pospuesto. Y dice, ¿y para cuándo se ha propuesto? Entonces, se ha pospuesto para... Se iba a votar el 31, el 31 comunicaron que no había deliberación y se pasaba para el día 21 de marzo. Y entonces yo le dije, bueno, hombre, dije yo, hombre, no es un gran retraso en términos relativos. Entonces esta persona, que es una persona muy relevante, Tony, me dijo, no, yo estoy discrepo contigo. Dice, yo discrepo completamente. Que me dijeras, dice, que serían 10, 15 días, lo puedo entender. Si el 31 lo pueden resolver, a mediados de febrero que lo resuelvan. Pero un mes y medio, no. A mí eso ya me parece... Entonces me dice esta persona, mire, Tony, me dice, fíjate, tú que conoces este mundo, que lo sigues día a día, me acabas de decir que no te parece un gran retraso, imagínate la gente de la calle. Y yo le dije... Tienes razón, es que ja estamos anestesiados.
Li volia comentar que, parlant de la justícia, aquest paral·lelisme que vostè deia, que una cosa és el poder legislatiu i una altra és el judicial, i volia fer-li un esment del que vàrem conèixer el mateix dilluns, no? Que el Tribunal Suprem va desmuntar aquesta revisió de condemnes dels canvis legals que va impulsar el govern. Per tant, el govern pot impulsar, el govern pot derimir, pot marcar una línia pel que fa al poder legislatiu, però el poder judicial, en el Suprem, ja es va veure que va determinar que ells tiren pel dret i que porten una altra línia que no té res a veure amb la del govern. Per tant, estem en aquestes...
Sí, eso va a tener una... No es un debate teórico, porque ahora vienen los juicios de Natalia Garriga, Salvador,
exacte,
y Jové.
Per això li dic que...
Y claro, ¿quién le salva de la cárcel ahora?
Sí, és que clar, per això ho dic, que les lectures aquí són moltes i diverses, són moltes i diverses. Li volia fer un últim apunt, no sé si està el cas avui del que hem conegut a través de diferents mitjans, aquest empresari israelià que s'ha atribuït el ciberatac a la Generalitat durant la consulta del 9N, que està vinculada a una consultora que es diu Cambridge Analytica, assenyalada també ja fa un temps quan va fer servir milers de dades d'usuaris de Facebook per decantar les eleccions presidencials dels Estats Units del 2016 a favor de Donald Trump. Qui pot haver contractat aquesta empresa? Perquè dubto molt que aquest senyor conegués o sapigués massa cosa de la consulta del 9N.
Bueno, yo creo que este caso es, yo creo que sí que es muy interesante, porque, en fin, el hackeo del referèndum del 90 i...
Bueno, el hackeo que va ser el de per exemple, el servei d'urgències d'hospitals, és a dir, va ser
un hackeo,
totes les de la llei.
Que tuvo consecuencias muy importantes en el 2014, en el 9N. Evidentemente, digamos, es una prueba de la existencia, si no del deep state, es decir, del estado profundo, o de sectores del, digamos, de los aparatos de seguridad, algo muy parecido. Y en ese sentido, ¿quiénes pueden haber tenido interés en aquel momento en eso, ¿no? Es decir, es evidentemente, en ese momento estaba el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno de Mariano Rajoy lo tomó como una afrenta tremenda, porque la de las, los sectores de la derecha acusaron a Mariano Rajoy de mirar para otro lado. ¿Se acuerda, no?
Sí,
se originó una crisis, dimitió luego el fiscal general del Estado, el señor ministro Catalá, de alguna manera, pues ajustó cuentas con el fiscal general, que dimitió, hubo que sustituirle, nombraron una cónsula Madrigal, y además se abrió una crisis en la propia Fiscalía de Barcelona, ¿no? A raíz de todo eso. Y yo creo que, digamos, los únicos que pueden estar interesados en eso, indudablemente, son los aparatos de seguridad, y probablemente esos aparatos de seguridad, que luego también trabajaron con los israelíes en el tema del Pegasus, pues estamos en una línea de continuidad, ¿no? Y si a eso le sumamos la operación de Cataluña, que yo insisto una vez más, la operación de Cataluña no fue una operación de las cloacas. Ese es un concepto equivocado. Espero yo, en mi libro, que estoy terminando ahora, ya le doy la primicia, sobre Villarejo, que me ha tenido apartado del... en las últimas semanas del día a día, digamos, el argumento fundamental es que son las instituciones, la cúpula de las instituciones, las responsables, y que no es una cosa que uno puede atribuir a sectores incontrolados, a sectores marginales, tipo Villarejo. Villarejo está prendido como una especie de parásito a las cúpulas policiales. Es un francotirador que es utilizado para ciertas misiones, y que su característica fundamental es aprovechar mucha de la información que obtiene para su rédito y sus bolsillos. Esa es la característica de Villarejo. Pero Villarejo no es el Deep State. El Deep State en España es la cúpula policial, es el Eugenio Pino, es como director adjunto operativo de la policía, es Marcelino Martín Blas como jefe de asuntos internos. Y tendré ocasión el próximo sábado en el fax con mi amigo Eduard Pujol en poner una cintita y un audio muy breve que será muy revelador. Para todos aquellos que en Cataluña me quieren escuchar.
Doncs estarem molt atents. Ernesto, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adeu.
Bona tarda. Vaig a Bon Preu a carregar energia i torno en 2 minuts.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé? Al millor preu. A data 13 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte, com Metro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
T'imagines la vida amb un 30% més d'amor? Porta tota la família a unes vacances amb Royal Caribbean i gaudeix d'un 30% de descompte pel primer i el segon passatger. Vàlid per reserves fins al 2 d'abril de 2023 per sortides aquest any i el que ve. Torna't un lover de creuers al Symphony of the Seas de Royal Caribbean amb Nautalia Viatges.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
La meitat de les pimes industrials de Catalunya s'han vist obligades a pujar preus per la crisi de subministraments i el cost energètic dels darrers anys. Primer la pandèmia i després la guerra ucraïna han posat en alerta el sector, indispensable per generar riquesa, llocs de treball de qualitat i garantir l'equilibri territorial. Per revertir la situació, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria perquè el 2030 la indústria representi el 25% del PIB. Aquest dijous, el Catalunya Avança, de 12 a 2, en parlarem amb experts i representants de la indústria catalana. Un debat que podreu seguir en directe via streaming a lavanguardia.com.
Anem amb altres qüestions del dia. De nou, Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Anem, per exemple, parlem de la... Doncs amb el desè, ja en portem 10 de paquets, que jo crec que podien haver començat amb tots alhora i abans hauríem acabat. Amb el desè paquets de sancions d'Europa a Rússia. Per primera vegada es sancionarà empreses d'un tercer país per evitar el rearmament de Moscou.
Sí, se sancionarà països com l'Iran, que subministren tecnologia i sobretot drons al Kremlin. Brussel·les xifra aquest paquet de sancions en 11.000 milions d'euros. Ho ha explicat la presidenta Ursula von der Leyen.
És la primera vegada que estem afegint sancions a tercers països en relació a les sancions a Rússia. Sancionem a 7 entitats relacionades amb la Guàrdia Revolucionària de l'Iran que han subministrat drons letals per atacar estructures civils d'Ucraïna.
S'ha de debatre aquest nou paquet, però la intenció és que s'aprovi el proper 24 de febrer.
Ara que dius això dels drons, ahir nosaltres des de casa vam veure passar, saps aquests globus que hi ha hagut a Amèrica de xinos? Sí. Els globus xinos aquests...
Inofensius, han dit, senyor Marcelí.
No.
A veure.
D'inofensiu res, perquè aquest baixava del Tibidabo i anava direcció a Mallorca, però va passar per damunt de Montjuïc, però entre Montjuïc i...
Però com ho sap que era xino? O sigui, és que fins i tot els Estats Units ja estan dient...
No.
Que no són omnis. Bueno, després, que no són xinos.
Els xinos ho van dir que eren...
El primer.
L'estació meteorològica.
Bueno, perdoneu un segon. A veure, és que no voleu escoltar i passa el que passa.
Digue-li.
El meu fill gran gravava...
Ho va gravar amb el mòbil.
Amb el mòbil.
El globus.
La meva senyora estava estrenant la roba. Diu, pugeu.
Bueno, però ara estem en una ràdio. Aleshores, com vol que... ara es posarà una imatge, com vol que els oients vegin la imatge?
No, perquè hi ha sonido, també. Hi ha un sonoro.
Un sonido?
Hi ha un sonoro.
El telèfon no grava vídeo, això?
I es veu clarament que era xino.
Però sí, com
què se sent? Com es veu?
Posa-ho, aluges, posa-ho. Mira.
Conejo. Ella ha de ser conejo.
Sí.
Hasta luego.
Se'n va anar.
I et saludava, tot.
Tenia una altra veu.
I jo li deia, aquí somos de Mao. Aquí, jo li vaig dir, esclar, perquè dic...
I el globus xinès fins i tot li va dir adiós.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
I jo vaig dir, aquí somos de Mao, Mao Zedong. Perquè no saps mai amb aquesta gent, saps? Vols que et digui la veritat de tot això? I no ho estàs explicant. Jo no sé què passa aquí a les notícies, que padeu, i encara tindrem un disgust amb això. Perquè jo li vaig comentar al president aragonès l'altre dia que va venir, i ja saps que em va contestar mig xiulant.
Sí.
Se n'ha vist cap per damunt de Catalunya? Tenim a punt algun míssil per disparar i destruir això? Sabem si és un extraterrestre?
No, com que ja ens espien amb els mòbils...
Ah, esclar.
I a mi em van espiar amb el Pegasus, crec que no els hi fa falta enviar-nos un satèl·lit.
Allà on hi ha el carrilló de la Generalitat no podríem posar com un
detector.
Exacte.
Bueno, tenim el nano satèl·lit. Per tant, estaran al cas d'aquestes qüestions. En tot cas, doncs ja, com que necessitarem personal, potser si té punteria, doncs pot venir a...
No tinc bona vista, però la punteria...
La política de defensa de la Generalitat.
De conforme. Política de defensa de la Generalitat, eh? És el nou càrrec
que tinc. Fitxar, vostè.
Sí. Imagina't com està la Generalitat per arribar a fitxar.
Un càrrec al senyor Massarí per disparar globus.
Un home que no veu...
Que no veu tres en un burro.
No, sis amb un nasa. Abans parlàvem dels problemes per demanar el xec de 200 euros, tot i que hi ha oients que ens han... Mira, que ha patat un altre globo ara a Montjuïc. Tot i que hi ha oients que ens han agraït que hagis explicat els passos, les passes, important. I per tant, en fi, veurem si ho aconsegueixen. Deixant de banda això, hi ha una altra web col·lapsada, que és la de la renovació del DNI.
Sí, perquè, atenció, es veu que de voler modernitzar l'administració, doncs, escolta'm, han volgut implantar datàfons per pagar amb targeta,
bueno,
la renovació del DNI.
Anaves a renovar el DNI o el passaport i havies de portar els diners trinco-trinco.
Sí, doncs ara, des del desembre, han posat datàfons, han començat a instal·lar aquests aparells per pagar amb targeta i, escolta'm, que estan havent-hi unes caigudes del sistema informàtic. El sindicat CESIF diu que cada 2 o 3 dies es penja i culpen els datàfons d'aquestes caigudes, que són habituals a tot Espanya des del desembre, coincidint amb la implantació dels aparells, i això provoca el col·lapse del sistema que ordena ni més ni menys que les cites prèvies. El sindicat calcula que cada dia de caiguda del sistema informàtic afecta la xifra no gens menys valorada de 50.000 persones.
Home,
que s'ha d'esperar més estona o directament reconfigurar la cita amb tot el mal de cap que això suposa.
O te'n vas allò que fan algun restaurant, per exemple, hi ha un restaurant aquí al Vallès que es diu Can Ferran, que no targeta mai en volen, i aleshores et diuen, no tenim targeta, però aquí hi ha un caixer, i tenen a dins del restaurant, és insòlit, un caixer automàtic, i et fan anar al caixer automàtic a treure la pasta perquè paguis en matèria.
Però que estrany, no, això.
Que estrany, bueno, són agents, aquesta gent. Escolta, i a petar,
però com és així?
A petar, al cap de setmana no hi vagis perquè tanquen, vull dir, poca broma, i has d'anar d'entre setmana. I si no recordo malament, tampoc reserven. O sigui, tots són facilitats.
I quin mal hi ha?
No reserven? No, vull dir que és...
No permeten que paguis amb targeta.
No reserven, no permeten que paguis amb targeta, claro. I si vols pagar, quan que estàs allà amb un descampat, que no, vull dir, no hi ha cap...
Al
bosc, doncs diuen, no hi ha problema. Ves al caixer, que està a l'entrada, tenen un caixer automàtic, i et treu la pasta al caixer automàtic.
Al costat del vàter.
Exacte.
Però sempre deu estar ple.
A petar.
A petar,
a petar, sempre corregal. I a més, que de tant en tant hi manes del Barça, ja aleshores la tonteria és màxima. Com que hi manes del Barça, tots hi van... I es vol dir que no, i fan una cuina, a veure, tradicional, eh?
Sí, bona.
I després hi ha uns pavos reals, que cada dia anem menys, jo crec que els xinesos segur que se'ls van portant.
Sí. Escolta, això del DNI, de les cues aquestes... Perquè no s'ho foten a casa seva, jo ho faig, jo el DNI m'ho foto a casa meva.
Què vol dir?
Avui en dia, per les fotocòpies, tot això te fots i tinc una màquina aquesta de plastificar.
Sí.
I et pots fer el DNI com el teu gust, amb una foto que quedi bé, pots tirar-la bé, pots canviar d'identitat.
És un DNI falsificat, eh?
No.
Tant d'anar il·legal, i poso el meu nom primerament, i sóc jo, que és il·legal. Si faig el DNI és el mateix, la foto, el nom...
Això és il·legal, el que està fent vostè és un delicte. Vostè no es pot fer el DNI.
El DNI, si poso les mateixes dades, que no les falsifico. A vegades sí que faig, és per divertir-me també, per canviar de personalitat, doncs faig algun DNI d'una altra persona.
Sí, com què?
Per exemple, de una època vaig fer passar per brasileny, per fer més exòtic, a veure si lligava més, saps? Vaig de fer una ràdio Zuba i vaig posar el nom, en el DNI posava Carlinhos de Souza i, bueno...
De Souza.
Temes per comentar.
I feies l'accent brasileny també?
A veure com
va ara. Atenció a l'accent brasileny.
Obrigado. Fa igual, eh? Diries que és
de xino també em vaig fer passar.
Ah, sí?
Vaig fer la foto, em estirava així els ulls pels costats. La foto vaig
retirar ben bé. Ara que farà de xinès? Això tan patètic de fer de xinès?
No ho faré.
Millor. Vale, anem a altres qüestions. El govern vol que els exàmens de conduir estiguin en català sense que sigui necessari demanar-ho abans.
Sí, per això es demanarà a la DGT que es pugui fer automàtic a qualsevol punt de l'Estat i no només a Catalunya. Aquest és un dels punts del pla signat amb la Federació d'Autoscoles de Catalunya, doncs per aconseguir això, que s'incorpori més material i formació amb la nostra llengua mentre aprens doncs les senyals de trànsit, la normativa, sí, etc. Sí. El president de la Federació, però, Joan Sala, ha reconegut en plena roda de premsa que tot això és gairebé una utopia per aquest motiu.
Sempre. Perquè la gent el que vol, bàsicament, és treure's el carnet de conduir, treure's el permís, i permeteu-me l'expressió, la majoria de casos se'ls en refot fer-ho en català o en castellà, el que volen és aprovar. I aquesta és la situació.
Què tal?
Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Tomàs Molina. Mira, en els exàmens no ho sé, però el que són les pràctiques d'autoescola... Parlar català se'n parla d'aquella manera. Més aviat es crida en català. Sobretot el meu fill, el Pol, que xisclava dels nervis que tenia quan s'estava traient el carnet, no sé si el recordeu, que sortia aquell programa TV3.
Però ja se l'ha tret o no se l'ha tret?
Bueno, al final sí, però li ha costat, eh? Xisclava molt. Aquell programa que es va fer TV3, que es deia
Matrícula. Vull fer unes pràctiques amb més tensió, sí, que el teu fill.
Bueno, sortia el Matriculats de TV3.
Sí, sí, ho recordo,
el Pol,
sí,
estava histèric, cridant en català.
Ai! No, ai! Tu no miris. Porta baixant! Ai! Vale.
Escolta, em rec
vale,
bon.
Segona. Segona. Ai! Vale.
Directe.
Ai, 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 què? Un cotxe! Vale,
un.
Té preferència a ell!
Gira,
gira, gira. Ai! Ai, el gas. Ai,
imagina't anar amb ell al cotxe.
Ai, vale. Perdó. Vinga. Una rotonda.
Vinga.
Ai, no m'avancis!
No, no, segueix, segueix.
A mi si t'anem a l'autobús i que el conductor faci això.
Bé, qui encara no escoltarem parlant en català és l'Alexa, no, Míriam?
L'Alexa, és que, tot i que cada vegada entén més el català, no hi ha data perquè el dispositiu et contesti en català. Els catalans hem parlat amb l'Alexa més de 2 milions de vegades cada dia aquest 2022. I per què l'utilitzem? Doncs ho ha explicat el responsable de negoci d'Alexa a l'Estat espanyol, Andrés Pazos.
Hacemos en 2022 4 años de la llegada de Alexa a Cataluña y, bueno, estamos realmente contentos con la acogida que ha tenido en los hogares catalanes. Por ejemplo, es la...
Però en castellà,
ho diu. Que,
en Cataluña, pues, però en castellà.
En Cataluña. Han sido
en Cataluña.
115 millones
de interacciones.
O, por ejemplo, la...
Com vagi a la SER, amb el Sique.
Un gran éxito con 3.500 millones de horas
no
de música
gens
reconocidas.
Ens espien i en castellà.
Home, deixa d'escoltar.
No s'ha pogut escoltar res. Vostè parla en persona tota l'estona.
No estem a donar veu als nyordos.
Ella diu que el que més li demanem a l'Alexa és que apagui les llums, que ens avisi quan alguna cosa al forn s'ha acabat de cuinar, una mica de temporitzador, i atenció, els catalans li hem dit a l'Alexa que l'estimem més de 800.000 vegades el 2022.
Avui fa 4 anys, avui?
Avui fa 4 anys que hi ha l'Alexa a Catalunya, sí.
Fas bé de dir-m'ho perquè és la meva... Clar, jo surto amb ella.
Sí.
Vale, si avui complim 4 anys, doncs l'he convidat a sopar.
I tant.
Que bueno, que...
Bueno, és un altaveu, eh?
Sí, per això està, que està la gràcia que t'estalvies a sopar. Tu dius de cada sopar, és tot de paraula. Va, anem a sopar, sí, anem a sopar, va bé, no va bé, tot és explicació. Mm. Però realment el fet de fer-lo no ho fas, clar, fes t'estalvies els calés, saps? És com si ho haguessis viscut, sí, només parlat. Sí, sí, sí. I m'estima moltíssim.
Què diu ara?
Que li diu que l'estima, ella.
I ella, l'Alexa, l'estima de vostè?
Moltíssim, moltíssim. Doncs
pues pregunti-li, a veure.
Però bé, que posa l'aplicació. Saps que s'ha de dir molt clar, eh? Sí. Si no, a vegades es lia.
A veure.
Alexa, ¿me quieres?
El amor es demasiado complejo para mí. Pero he leído que el amor puede estar en el aire y que cuando las personas se enamoran sus corazones empiezan a latir fuerte, se les dilatan las pupilas y perciben la realidad de forma confusa y agradable. Por cierto, si crees que lo sabes todo sobre el amor, te propongo un reto.
¿El qué?
Solo dime, activa el modo enamorada.
Ah, sí, això supongo que sí, a ver si puedo activar això.
Actívalo.
Alexa, activa el modo enamorada.
Hola. Si demuestras que eres lo suficientemente experto en amor, podrás desbloquear mi modo enamorada. Solo tendrás que adivinar el autor de al menos 2 de las 4 frases que te diré.
A ver.
Empezamos.
A ver.
Vamos con una frase de amor muy emotiva.
A ver.
Quisiera ser el aire que escapa de tu risa.
No sé qué es.
¿De quién es? ¿Del escritor Pablo Neruda o del cantante Alejandro Sanz?
Pero 50% de posibilidades.
Fácil, aquesta.
Pues del cantante Alejandro Sanz, a ver si me apego.
Genial.
Perfecto. ¿Me quieres?
Alejandro Sanz, quien cantó al mundo esta frase en la canción Quisieras.
¿Ahora me quieres?
Aquí tienes una frase relacionada con el amor. Sí. Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor. ¿Quién lo dijo? ¿El presentador Carlos Sobera o la cantante Nina Simone?
Uy, digue la cantante, perquè tots són dos.
Nina Simone.
La cantante Nina Simone.
Fantástico. Has acertado.
¿Me quieres, pues? ¿Me quieras?
Enhorabuena.
Sí.
Has activado el modo enamorada.
Ya nos queremos, ¿no?
Qué ganas de que me llame ya y contarle todo.
Sí, a mí.
Se está retrasando ya 5 minutos.
Mira.
Qué raro. No creo que se haya olvidado, porque cada vez que nos vemos nos lo pasamos genial y el tiempo vuela. ¿Sonará ya?
Ya vengo, ya.
Bueno, mientras tanto voy a leer un libro.
Ya te llamo,
Eras
ya.
Una vez un niño que... Ay, no me concentro ni un poco. Igual se me ha apagado el teléfono. No,
está tonto,
parece que funciona bien. Bueno, voy al baño un momento.
¿Al baño?
Por fin suena el teléfono.
¿El teléfono?
Hola, no esperaba que me llamaras tan pronto.
Oye,
¿qué tal?
Que no te,
bueno,
no te he llamado.
Algo. Jolín, qué rápido pasa el tiempo hablando contigo.
Pareces tonta, la verdad. No te soporto.
No, cuelga. Si quieres, colgamos los dos a la vez.
Cuélgate, cuélgate, pero tú, de verdad, con una cuerda.
En fin, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Sigues ahí? Yo también.
No,
tengo muchas más frases.
¡Cuelga ya, coño!
¿Quieres volver a intentarlo?
No, no quiero intentar.